Increment salarial del 14% pels treballadors del comerç durant els pròxims 4 anys. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
És l'acord assolit per unanimitat entre la patronal i els sindicats en el nou conveni de comerç que afecta 70.000 treballadors a les Illes Balears. L'augment serà d'un 4,5% enguany, d'un 3,5% l'any que ve i un 3% addicional l'any 2028 i 2029. Una de les qüestions que ha motivat la celeritat en la negociació d'aquest conveni col·lectiu autonòmic ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable i que podia suposar fins i tot baixades de sou. Ho explica el vicepresident da Fedeco, Tolo Cervera.
Este ha sido el convenio, la negociación del convenio colectivo más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado.
De fet, l'acord introdueix una clàusula que fa prevaler el conveni autonòmic. Tot d'una ho ampliam el dia en què ha quedat oficialment inaugurada la fira a Eivissa medieval que commemora els 27 anys de la declaració del nucli històric de Vila Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I connectarem en directe per saber com van aquestes primeres hores d'una celebració que deixa un fort impacte econòmic a la ciutat. És divendres, dia 8 de maig, i el govern ha aprovat el paquet de més de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. La majoria, més de 5 milions, són ajudes extraordinàries per a famílies i conciliació. 3 milions es destinen a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. Unes ajudes que el president de la xarxa per la inclusió social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
I prop de 6.500 persones migrant de les Illes Balears s'han acollit al procés de regularització extraordinari que el govern espanyol va iniciar fa dues setmanes.
La delegació del govern espanyol a les Illes espera resoldre abans del 15 de juny tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor el procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
I Sanitat investiga un cas sospitós d'antivirus a Alacant.
Es tracta d'una passatgera de 32 anys que va coincidir a l'avió on havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg.
I l'actualitat esportiva avui la tindreu a partir de les 7:30 en una nova edició d'Esports 3 en Joc. Serà en la prèvia i la retransmissió del partit de l'Illes Balears Palma Futsal a la Lliga de Campions i el derbi entre el Palmer i el Fibway Palma, corresponent a la darrera jornada de la Lliga. I pel que fa al temps, han tingut dos dies amb precipitacions. Sapiguen que ens espera per al cap de setmana. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, esperam un cap de setmana clarament contrastat, en dues meitats. Demà encara tindrem un cel bastant carregat, tornarem a veure molts aniguls i, de fet, pot tornar a ploure demà. És més probable que això passi tant a Eivissa, Formentera, com en alguns punts de Mallorca, i localment ho pot fer amb una certa intensitat. Si bé comentaven que demà encara pot ploure, diumenge tindrem una situació molt diferent, amb un cel que lluirà bastant més destapat i amb temperatures que pujaran. Però fins aleshores encara en queden unes hores complicades, perquè demà, a més de les pluges i dels núvols, també esperam que el vent bufi més intens i ho pot arribar fent qualque cop fort, sobretot al sud.
Gràcies, Dani. Repassaran les estrenes cinematogràfiques i parlant del nou disc de Les Pitjorines que es presenta avui a les 8 al Teatre Principal de Palma. Arribarem a les 7:30 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:04. Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Avui les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta Marta Puyalto més persones després del de hoteleria.
La principal millora que preveu l'acord és una pujada salarial del 14% al llarg dels 4 anys de vigència del conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. El darrer any es podrà revisar un increment extra de l'1% en funció de l'IPC. Segons José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari de la mesa de negociació, també s'incrementen les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i festius.
Fumata Blanca, hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
No han entrat dins l'acord alguns dels complements que s'havien plantejat, com el d'insularitat. Tampoc l'ampliació de la garantia per a fixos discontinus fins als 9 mesos. Comissions Obreres considera que la pujada salarial és insuficient, però la representant Carmen Maria Cardona assegura que l'han signat per responsabilitat.
El 14% no es suficiente para una persona que gana 19.000 euros al año. No vamos a renunciar a una voluntariedad los domingos y festivos.
Una de les qüestions que ha motivat la celeritat en la negociació ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable i que podia suposar fins i tot baixades de sou. Les patronals celebren la rapidesa amb què s'ha arribat a un acord. Són el vicepresident d'AFEDECO, Bartomeu Cervera, i Carolina Domingo, de Pimeco.
Este ha sido el convenio más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado. De alguna forma, la experiencia de los negociadores ha servido para esto.
Se hace un gran esfuerzo para conseguir este 14%, teniendo en cuenta la situación actual económica que vive.
La representant de Pimeco ha demanat a l'administració millores fiscals per al petit comerç i reduccions en l'impost sobre la renda.
I encara en la plana laboral, el govern ha aprovat un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris. Un dels punts principals és la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir de dia 1 de juny. Clàudia Mallia.
També ha ratificat una millora del règim de vacances del personal funcionari. S'estableix que els dies addicionals per antiguitat es podran gaudir a partir de l'any següent d'haver complit el període de servei. I en clau econòmica s'ha aprovat una pujada salarial de l'1,5% per tots els empleats públics de la comunitat amb caràcter retroactiu des de dia 1 de gener d'enguany.
D'altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat avui el paquet de 15,3 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Illes Balears. Aquest paquet complementari, el de 160 milions, s'ha posat en marxa també per part de l'executiu per protegir els sectors econòmics més afectats pel conflicte, les pimes i els autònoms.
De la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per a famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. Unes ajudes que el president de la xarxa per la inclusió social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
Tot el que sigui augmentar partides finalistes que van dirigides a que les persones que estan en situació de vulnerabilitat vegin millorada la seva situació és positiva. Podrien ser més? Bueno, probablement sí, podrien ser més, no? El que hem de veure és, i el que realment ens preocupa és que arribin realment a totes les persones que estan en una situació de vulnerabilitat.
Les ajudes del tercer sector han estat motiu de crítica per part de Vox, que demana que es controlin les subvencions que es donen a les entitats que atenen immigrants i que es prioritzin els residents i famílies. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha defensat la tasca que fa les ONG i també ha assegurat que les mesures socials s'ampliaran si els efectes de la guerra persisteixen.
En función de cómo vaya avanzando este conflicto, de las posibles consecuencias, pues también estaremos preparados para adoptar otras medidas.
Entre les mesures aprovades avui també hi ha una partida destinada a agilitzar els ajuts i a reforçar la finestreta social única que primer s'habilitarà a Palma i després a la resta de l'arxipèlag.
A Eivissa ha quedat en llibertat en càrrecs l'instal·lador de gas no habilitat per l'explosió de gas que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegit de Vila a l'Abril.
La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient feta per un instal·lador no habilitat. L'home està acusat de lesions i imprudència greu i ara queda a l'espera del que el termini l'autoritat judicial.
Tot això quan continua ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Camp Misses un turista després de caure a nit passada des d'un hotel de Sant Antoni de Portmany.
El jove de 24 anys i de nacionalitat britànica es troba estable dins la gravetat amb politraumatismes. Les primeres hipòtesis apunten a una caiguda accidental.
I en plana de tribunals, un jurat popular jutja des d'avui a l'Audiència Provincial de les Illes Balears un home acusat d'assassinar assassinat la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi al setembre de 2024. L'acusat s'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
La fiscalia diu que l'acusat, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal, va llançar-la a terra i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'home s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la dona. Avui, a l'Audiència Provincial de Palma, s'ha constituït el Tribunal Jurat i s'han llegit els escrits d'acusació. La previsió és que dilluns comencin a declarar els testimonis, ja que l'acusat ha demanat declarar després.
I l'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per la docència. Són paraules de Pere Quegles al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
Recorda que en dret penal hi ha el dret de la retroactivitat, és a dir, que no es poden aplicar penes més elevades si s'han aprovat després dels fets que comesos.
Estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts. No sabem realment com acabarà. Hi pot haver esmenes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals dels drets i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el dret.
L'advocat recorda que el principi fonamental de la justícia espanyola és la rehabilitació i reintegració de les persones condemnades, cosa que, diu, no es posaria en pràctica si inhabilitessin el docent.
L'ingrés mínim vital arriba a l'abril a més de 9.600 llars a les Illes Balears, o és un 17% més que ara fa un any. En total, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, hi ha prop de 30.000 beneficiaris a la comunitat.
De mitjana, aquestes llars a les Balears perceben una prestació de 530 euros per casa i de 174 euros per persona per poder subsistir. A més, hi ha prop de 6.500 llars que també perceben el que es denomina com complement d'ajuda per infància, que atorga una partida de 137 euros per a menors a càrrec i de 67 euros per llars amb nins i nines. Pel que fa al perfil dels beneficiaris de l'ingrés mínim vital, prop de 5.900 són dones, vers del 3.800 homes, i l'àmplia majoria, més de 6.800, són espanyols, mentre que la resta, 2.800, eren estrangers. La mitjana d'edat de la persona que percep aquesta prestació és de poc més de 46 anys.
I la plataforma d'afectar per la hipoteca de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social del lloguer. Dimecres que ve a Palma serà desnonada una família en tres fills menors, dos dels quals tenen una discapacitat.
La PAC lamenta que hi haurà més casos com aquest. La portaveu, Àngela Pons, reclama que es torni a activar l'escut social.
S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat, perquè ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, les vivendes són una necessitat.
La portaveu de la PAC també està preocupada pels efectes que tindran els inquilins el fet que prop de 40.000 contractes de lloguer a les Balears podrien veure's afectats per la derogació del decret del govern espanyol que permetia prorrogar-los.
I algun resident de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana el consistori els hagi donat 5 dies per partir de l'immoble. Les entitats socials assenyalen que els perfils més vulnerables, migrants sense papers, són alguns dels col·lectius que han abandonat l'antiga presó i que ara es troben en situació de carrer.
Aquesta setmana Cort ha desestimat les al·legacions presentades per 45 residents de l'antiga presó contra l'ordre de desallotjament. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, explica que es plantegen presentar un recurs.
És una passa més en el procediment que tenen de fer la gent que es senti de presó, i el que està fent l'Ajuntament amb la policia és un intent de desallotjament que se'ls desocupa sense cap tipus de mirament per els procediments legals.
L'advocada Glòria Olmos, que ha elaborat les al·legacions, lamenta que Cort hagi desestimat els arguments dels residents sense oferir-los una alternativa d'habitatge.
Creo que el procedimiento en sí pues realmente le ha faltado tratar todo desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana y sobre todo desde una perspectiva de y después que d'esta gent que està allí.
Segons Olmos, l'Ajuntament fa demagògia quan diu que la falta d'higiene i la presència de rates a la zona podrien afavorir la propagació de l'antanavirus a l'immoble, perquè diu no és un fet constatat.
I prop de 6.500 persones migrant de les Balears s'han acollit al procés de regularització extraordinària que el govern espanyol va iniciar fa dues setmanes. La delegació del govern espanyol a les Illes espera resoldre, a banda dia 15 de juny, tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor el procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
Dels més de 6.000 expedients que s'han presentat en dues primeres setmanes de vigència del procés, més de 5.000 corresponen a sol·licituds d'arrelament extraordinària. Es tracta d'una via de regularització per a persones estrangeres en situació irregular que no han sol·licitat protecció internacional. La resta, unes 900 sol·licituds, són expedients de persones que han demanat protecció internacional. Segons la delegació del govern espanyol a les Illes, la posada en marxa d'un pla especial ha permès agilitzar aquests expedients.
Són les 7 i quart, sortim a l'exterior.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Perquè ja ha quedat inaugurada oficialment la Fira Eivissa Medieval després que s'ajornàs ahir per mort del mal temps. El recinte emmurallat de Dalt Vila a Eivissa està engalanat un any més per commemorar la declaració del nucli històric Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1991, ara fa 26 anys. Allà hi ha Ivonne Aranyó. Ivonne, bon vespre. Com està el temps en aquests moments?
Bon vespre. Doncs en aquests moments no plou i la veritat és que llueix el sol, però hem de dir-vos que l'Ajuntament ha convocat una reunió de seguretat a les 8 del vespre per valorar els espectacles de demà, ja que s'espera pluja durant el matí, així que haurem d'estar atents a les xarxes socials del consistori. Però bé, aquesta tarda el temps sí que ha permès fer l'acte inaugural amb l'espectacle El llindar del temps, de la mà de la companyia Pablo Méndez. Hem vist grans elements com una titella i una serp amb cap de dragó gegants, una posada en escena on s'explica com les guardianes de l'illa d'Eivissa invoquen un antic ritual perquè el protector del portal de ses taules permeti accés als visitants. Un espectacle que ha agradat, però molts s'han quedat darrere i no han pogut veure'l bé. Els escoltem.
Tengo una sugerencia para el año que viene. En vez de hacerlo abajo, hacerlo arriba. Que todo el mundo lo vea. No hemos visto nada, pero bueno, está bien.
La bandera nos ha ocupado todo el rato, no nos deja visión.
Estábamos ahí al fondo y no lo he visto.
Espectacular, muy bien, sí. Algo diferente el año pasado, pero muy, muy guay, muy chulo. La verdad es que espectacular.
Gràcies, Ivonne. De fet, l'impacte econòmic que deixa aquesta fira a Eivissa Medieval per als hotelers és molt positiu. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda.
El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa, Maria Costa, explica que es tracta sobretot d'un turisme cultural.
Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals d'assistir. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
Un perfil que, en canvi, no convenç els comerços locals perquè, diuen, l'afluència de visitants no es tradueix en més caixa.
I la inspecció a la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general de Menorca davant del jaciment de Rafal Rubí apunta que podria tractar-se d'una cova d'enterrament prehistòrica.
S'hi han localitzat restes humanes, concretament una falange i un molar. Davant d'aquests indicis, es considera convenient plantejar una excavació arqueològica integral per garantir-ne la documentació completa i preservar així el registre arqueològic, una petició que ja s'ha traslladat al Consell Insular.
Sanitat investiga un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una passatgera de 32 anys que va coincidir a l'avió on va estar a punt de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg.
Ho ha confirmat José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, que ha detallat que la dona anava dues files per darrere d'aquesta passatgera i que varen mantenir un contacte breu perquè la dona va desembarcar uns minuts després pel mal estat de salut que ja en aquell moment presentava.
Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general,
mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
Ara el personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són efectivament a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran, ha dit Padilla, en 24 hores.
El creuer ha superat avui la meitat de la seva travessia cap a les Canàries, d'on es troba ja a 800 quilòmetres a bord. Hi ha un total de 144 persones i totes continuen pel moment asimptomàtiques. Entre elles hi viatgen 14 espanyols qui avui han volgut transmetre a la població un missatge de tranquil·litat. Això mentre a terra continuen els preparatius per a la seva arribada prevista diumenge en dos focus d'atenció. El primer a Tenerife, on està previst que fondegi l'embarcació afectada per aquest brot d'antivirus.
Una vegada estiguin llestos els avions a l'aeroport de Tenerife Sud, es preveu que hi desembarquin tots els passatgers que aniran directes cap a les aeronaus sense tenir cap contacte amb la població. Espanya ha sol·licitat que dins l'embarcació quedin una trentena de tripulants, que és la plantilla mínima que necessita el creuer per seguir la travessia fins als Països Baixos, d'on és l'armador. La darrera paraula, però, la tindrà aquest país, segons ha explicat Virginia Barcón, secretaria general de Protecció Civil.
Estamos resolviendo todas las cuestiones relativas tanto al repostaje como al habituallamiento, que esté todo preparado para que una vez que finalice la operación automáticamente pueda proseguir la marcha, como digo, con nuestros 30 de tripulación, y vamos en la buena dirección de que las pretensiones del gobierno español sean aceptadas.
Barcones ha detallat també la llista de països que ja han mostrat la seva voluntat de recollir els seus passatgers amb els seus propis avions. Per a aquells que no disposin d'aquests recursos, serà la Unió Europea la que faciliti aquests trasllats.
I a Madrid, l'Hospital Militar Gómez Ulla prepara ja el dispositiu en què 14 passatgers espanyols tenen previst passar la quarantena.
L'hospital treballa per establir protocols i preparar recursos i personal. Es contractaran una vuitantena de sanitaris, entre ells professionals de salut mental, per garantir l'atenció personalitzada i acurada dels 14 espanyols que han de romandre en quarantena allà. També està preparada la UATAM, la unitat d'aïllament del nivell, per ingressar allà qualque passatger si finalment acaben tenint símptomes. Ho explica Sílvia Valcárcer, infermera al centre.
Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
I pel que fa al brot d'antivirus a la resta del món, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic presenta símptomes compatibles amb el virus.
El govern de les Illes Balears ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller portaveu Antoni Costa ha assegurat que el risc que l'antivirus afecti l'arxipèlag balear és molt baix, però que així i tot es mantenen alerta. Costa ha recordat que fa just 3 setmanes es va fer un simulacre de crisi sanitària internacional al Port de Palma i diu estan preparats.
Fa només 3 setmanes es va realitzar en el port del Dic de l'Oest, de Palma, un simulacre de crisi sanitària internacional on varen participar tots els organismes i cossos competents. En conseqüència, estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme.
100 minuts per arribar a les 7:30, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Dos agents de la Guàrdia Civil han mort durant la persecució d'una narcollanxa a Huelva. Les embarcacions del cos haurien xocat durant l'operatiu.
També hi ha un tercer agent ferit greu. Ho ha passat avui matí prop de la costa de Huelva. La Junta d'Andalusia ha decretat dia de dol oficial aquest dissabte per la mort dels agents.
La Fiscalia dona suport a un indult parcial de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. S'ha pronunciat així sobre la pena de 2 anys d'inhabilitació imposada per un delicte de revelació de secrets.
D'aquesta manera, estima part de la petició que varen fer 2 ciutadans per un indult total de García Ortiz, que també va ser condemnat a pagar una multa i una indemnització. Ara serà el govern qui finalment haurà de decidir si concedeix o no aquesta mesura.
I la flotilla Global Sumut ha reprès avui el seu viatge cap a Gaza, on té la intenció de rompre el bloqueig d'Israel i fer-hi arribar ajuda humanitària. Una 30ena d'embarcacions formen part de l'expedició hores d'ara.
Entre els tripulants hi ha el menorquí Lluís de Moner, que ja va participar en l'anterior missió humanitària. Reconeix que els activistes estan mirant de pair l'impacte dels atacs d'Israel, que ha enfonsat diverses embarcacions els darrers dies i ha segrestat, diu, diversos companys. Moner denuncia la passivitat de la Unió Europea.
I, òbviament, pues, ningú esperava que et sentiguessin tan impunes com per poder segrestar ciutadans de tants de països, però més en concret ciutadans de la Unió Europea, en aigües de la Unió Europea.
Demà hi ha una concentració a la plaça de Colom de Moa a les 11 del matí, diumenge a Eivissa, davant la seu, a Palma, a les 7:30 de l'hora baixa, per exigir l'alliberament dels activistes segrestats que han denunciat tortures.
I a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units mantenen les negociacions amb l'Iran i que l'alt el foc continua en vigor, malgrat un nou intercanvi de talls entre els països a l'estret d'Hormuz.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Quatre minuts per arribar a les 7:30, moment per la cultura. I com cada divendres, encetant la crònica cultural en les estrenes de la cartellera, que renova amb un parell de propostes que, de segur, triomfaran entre el seu públic. Ens fa un repàs Sandra Martínez.
No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor.
Una de les que triomfaran més que probablement és Mortal Kombat 2. Diuen que és més salvatge, que va més per feina que la primera i que recupera l'esperit del videojoc sense complexos. S'hi afegeix a més Carl Urban, ara tan de moda per The Boys, i això sempre és un al·licient.
No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
No entiendo por qué.
També couture, costura, interessarà als seguidors d'Angelina Jolie, la protagonista d'aquesta història coral però centrada en ella, sobre les tres dones en el marc de la Setmana de la Moda de París. Moda, drama i, diuen, massa superficialitat.
Es que hace ya varias noches me están despertando unos gritos.
¿Gritos?
Mamá, los gritos vienen de aquí.
Le pido, por favor.
Bajo tus pies té com a reclam la gran Maribel Verdú, mare d'uns Hansel i Gretel contemporanis a un pis de Bilbao, en el que és la proposta de terror del cap de setmana.
Mire, si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
Hangar Rojo és memòria històrica i decisions heroiques, com la d'un capità de la Força Aèria de Xile quan va rebre l'ordre d'instal·lar un centre de detenció i tortura en ple cop d'estat de Pinochet. Un dilema universal basat en fets reals i que encara couen. De fet, es va haver de rodar a l'Argentina perquè els militars xilens no van voler col·laborar en aquesta producció.
¿Y ahora qué hacemos, Lili?
George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
Diuen que és una mescla de Babe i de Punyales per l'espalda. És Les Ovejas Detectives, amb Hugh Jackman, Emma Thompson i tot de benets més llestos que la fam, que ens faran passar, diuen, una estona d'allò més entretenguda.
Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más.
I acabem amb un altre imprescindible pel seu públic, Los mejores años de nuestra vida, sobre els darrers temps de trajectòria vital i professional dels Hombres G. Vinga, a triar i a remenar, que els cinemes us esperen.
I d'aquí a mitja hora, les Pitxorines presenten nou disc.
Això era i no era, Bon viatge fàcil de cadernera. De Quillions, de Puput i d'Oronella, per mi un nou mut, i per tots vosaltres, una barcella.
Es diu Sa Falda Girada i es presentarà al Teatre Principal de Palma. Segons per arribar a les 7:30, quedeu ara amb els postres en joc, la resta de programació per Ràdio 2.